11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11:05. Nosaltres comencem ja aquesta tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernard Nadal als comandaments tècnics, pendents del temps, d'aquesta borrasca Leonardo, dels seus efectes, de les pluges, i sobretot posem el focus ara a Madrid, a la capital. El trencament d'una canonada a l'avinguda de Logroño, en el districte de Barajas, ha provocat la interrupció del servei de metro a la línia 8 i el tall de la carretera M14, precisament per aquest motiu, per inundacions, la qual cosa està complicant els accessos a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, perquè ho tingueu en compte, sobretot si vos heu de traslladar o si agafeu un vol o si veniu de tornada.
Fins al lloc s'han hagut de desplaçar 5 dotacions de bombers de l'Ajuntament de la capital, que més de tasques de desguàs han hagut de rescatar conductors i treballadors en el lloc del trencament de la canonada que ha afectat diverses cases d'aquesta avinguda de Logroño, segons ha informat Emergències Madrid. El trencament s'ha produït entorn a les 7 del matí d'aquest dijous enfront de l'estació de metro de Barajas en aquesta avinguda de Logroño de Madrid.
I ja ho hem anat explicant durant tot el matí. Les precipitacions són extraordinàriament abundants, ho han estat a Andalusia, però també ho són ara mateix a Madrid, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i es preveu que aquest dijous continuïn a l'oest, al centre i al sud peninsular per mor del pas de nous fronts atlàntics associats en aquesta borrasca a Leonardo. El vent ho farà amb cots forts o molt forts a tot el territori, excepte al nord-est. L'agència recomana seguir tots els pronòstics degut a la inestabilitat persistent i també al seu potencial impacte hidrològic associat.
En declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, aquest trencament ha produït, com deies, Joan, aquesta inundació, el tall de la M14 que enllaça Barajas amb aquestes terminals, i com a conseqüència, i supos que també per poder agilitzar tot el trànsit, s'ha aixecat el peatge de la carretera M12, perquè ho tingueu en consideració, sobretot, com dèieu, si heu d'agafar un vol o si vos heu de traslladar en aquest aeroport en concret. Són les 11:07. És el moment en què nosaltres sempre reprenem aquesta notícia que ens ha agradat, que ens ha cridat l'atenció, aquella que trobem que és l'excusa perfecta per al nostre debat intern. Així que, si vos sembla, volem parlar-vos del nou enemic, sí, ho podem batiar així, de Pedro Sánchez, el magnat rus Pavel Durov, que també ha enviat un missatge al president del govern espanyol.
Es tan tierna como la amapola.
Si vos contàvem ahir que Pedro Sánchez va enfadar Elon Musk, que avui li ha sortit un nou enemic entre els gegants tecnològics arran de la seva proposta de prohibir les xarxes als menors de 16 anys.
Seguint el magnat Elon Musk, que dimarts ja va criticar aquesta iniciativa, ahir dimecres va ser aquest altre multimilionari, Pavel Durov, cofundador de la xarxa social Telegram, qui ha respost, va contestar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
En un missatge missatge en aquesta xarxa social, Durov diu als usuaris de Telegram que les regulacions que pretén impulsar Sánchez amenacen les llibertats a internet i les qualifica de perilloses. Afirma que aquesta decisió de l'executiu espanyol podria convertir el nostre país en un estat de vigilància sota el pretext de la protecció.
Aquest missatge enviat massivament a tots els usuaris de Telegram té quatre punts en què es destaca la pèrdua d'anonimat pel possible control geomètric o a través del DNI, erosionant així l'anonimat i afavorirà, diu ell, la compilació massiva de dades.
Sobre la responsabilitat personal dels caps de negocis de les plataformes, diu aquest missatge que allò que podria implementar seria una sobrecensura i que es podrien silenciar veus incòmodes per por d'aquestes conseqüències, d'aquestes penes de presó i d'aquestes multes.
Pel que fa a la criminalització de l'algoritme, diu que amb aquest mecanisme de prohibició es crearà una cambra d'eco amb les notícies que interessin els governants de torn.
I acaba dient que si s'ha de perseguir la petjada de l'odi i la polarització, això podria ser una eina per eliminar l'oposició i qualificar d'odi tot allò que perjudiqui el govern que estigui al poder en aquell moment. No sé com valorau aquest missatge, companya, ja n'hem parlat a les 9. Clar, qualque cosa s'ha de fer, perquè de cada vegada hi ha més joves que tenen problemes en les xarxes, hi ha problemes de ciberassetjament a gent de cada vegada més jove, s'ha de posar fil a l'agulla de qualque manera, i governs com el d'Austràlia, França i ara el d'Espanya s'han sumat en aquesta iniciativa de prohibir les xarxes fins a una edat més o manco responsable per part dels usuaris.
Bé, jo ja havia dit avui dematí, és vera que prohibir, la paraula prohibir és una paraula que fa por, que pot suscitar fins i tot a tot el contrari, un efecte contrari a allò que vols provocar o crear, però pens que definitivament aquesta passa s'havia de fer en algun moment, crec que ja fa tard, molt tard, i crec que sí que s'ha de regularitzar tot el tema d'internet, xarxes socials, menors d'edat, per tot allò que ja veiem que passa amb els nostres infants i fins i tot amb adults, però clar, amb adults és com a més complicat prohibir o regularitzar. Sí que pens que s'ha de protegir, perquè en el final allò que pretén el govern i allò que pretén aquesta mesura és protegir a la infància, i ja ho he dit des de matí, li poden posar els llaç que vulguin. A darrere hi ha molt d'interessos, molt de dobbers en joc, i per això estan alçant sa veu. I també insistesc, la infància no necessita d'smartphones, no necessita d'internet. Nosaltres hem crescut sense smartphones i sense internet i no ha passat res. Els nostres nins, les nostres nines poden créixer sense un smartphone, sense cap problema.
El problema és l'efecte de contagi, que si ja n'hi ha un, el que dic sempre, hi ha pares que són la resistència, segons quines classes. L'altre dia vaig una entrevista a la Sílvia Abril, que parlava precisament d'això, la dona d'en Andreu Buenafuente, la còmica, la mare d'en Joana, que tenen la filla en comú, i deia que ells eren la resistència amb uns altres pares perquè havien aconseguit que, tot i que la seva filla els havia demanat un smartphone, no li havien donat. Diu, va amb un mòbil d'aquests antics, amb el qual només se pot telefonar, que és el que hi ha la filla, que haurien de fer servir el mòbil, que de vegades deien, no, és per tenir-lo localitzat, és perquè m'ho pugui telefonar ja, però és que hi ha moltes eines ara mateix que te permeten estar en contacte amb el teu fill sense haver de tenir un smartphone. I com deia na Joana, a mi m'agradaria que deixéssim de ser tan hipòcrites. Aquest missatge d'aquest bon home, d'en Pavel Durov, allò que amaga és que veu que una part del seu negoci podria desaparèixer. Ben igual que fa 24 hores que jo no deixo de trobar-me en el meu mòbil a Instagram, o... Ara la Marta diu, en Xisco té Telegram, entenc. O per Facebook, o per X, missatges d'influencers, que allò que fan és atacar aquesta normativa, quan ja van atacar la francesa, perquè veuen que se'ls acaba un nínxol de negoci molt important.
Mira, i ja que parles d'en Sílvia Abril i d'en Andreu Buenafuente, i ja que l'altre dia en varen parlar, jo faré la passa i també diré el mateix, i no per ser exemple de res, però això de l'efecte contagi, et si tu vols, jo també som la resistència. A classe de la meva filla de 12 anys només hi ha dues persones que no tenen mòbil. I no passa res. La meva filla no està ni separada, ni rebutjada, ni... No sé. Crec que al final és allò que tu vols, el que has de fer i el que has de defensar. I jo estic molt orgullosa de ser la resistència.
De totes maneres, a totes aquestes persones que pensen que prohibir és molt delicat, que és l'argument que s'utilitza, no? Quan passes a prohibir, ja. Però anem a recordar el que hem dit just a les 9. L'alcohol està prohibit als menors de 8 anys, el tabac, els vapers...
No, que recordem, Marta, quan nosaltres érem infants dels 80, estava normalitzat, sempre ho hem comptat, no? Anar a la comunió, fer la primera comunió i fumar un xicarret.
Exactament.
Això, ara, és impensable.
O fumar dins el cotxe o als hospitals.
I va haver qualcú que en un moment determinat degué pensar, home, és que molt normal, no ha de ser donar un xigarro a un nen petit,
per
a un nen que té 8 o 9 anys.
Una cosa, és meravellós recuperar els famosos llibres de Teo, no sé si
sí.
Jo tinc els meus de fa pues 40 anys, jo que sé quant d'anys fa, i és meravellós, perquè pares fumant en els hospitals, és interessantíssim com vivíem a una època on això estava normalitzat, però com diu una Joana, evidentment el món ha canviat. Recupereu aquests llibres després de 30 anys, perquè és una meravella.
I perquè també, Marta, Joana, les primeres generacions són les que faran una mica de conions d'Índies en aquest sentit, i no els queda més remei que haver viscut la oclosió d'aquestes noves tecnologies, que ja no ho són, però que s'han de regular de qualque manera.
Però,
i a mi, lo de la pèrdua d'anonimat, que n'hem parlat abans, a mi, que escrot 43 no te pugui insultar des de l'anonimat absolut que li dona una xarxa com X,
o
Instagram, o amenaçar, a mi que darrere, jo no dic que jo necessiti tenir sabre,
es
DNI d'aquest home,
no.
Ni que nom. Ell pot tenir el seu pseudònim, però que hi hagi
una responsabilitat legal.
Un estat intermedi, claro. Que si jo decideix denunciar en aquesta persona, sàpiguen qui és.
I que també hem de tenir en compte una cosa. Dins d'aquesta escala de... o dins d'aquest món, o dins d'aquest blanc i negre, hi ha una escala de grisos.
Sí.
Vull dir, en el final tot és matisable, tot és mesurable, tot és regulable, tot és... Vull dir, no ha de ser ni que estigues a favor ni que estigues en contra. Per aventura, s'ha de fer una regularització i s'ha de pensar
exactament
bé com protegir els infants.
I tu pensa una cosa, ningú qüestiona que les sales de joc estiguin prohibides, que l'accés estigui prohibit als menors, perquè són conscients de les patologies que se poden derivar d'una addicció al joc, en aquest cas, de jocs d'atzar, i ningú ho qüestiona. Per què no?
No, perquè simplement... darrere hi ha molt d'interessos, Marta. Molt d'interessos i molt de dobbers. I precisament aquest és el públic que més interessa en aquest...
Perquè
en
és un
aquest
públic molt consumidor de xarxes
sempre,
socials.
El segle XIV, en Cel Turmada, elogi dels diners. Ja ho va dir, diners del tort fan veritat. I que no vos enganin, que darrere hi ha una campanya publicitària bàsicament per defensar certs interessos. I que és cert que el tema dels nins mos ha fuit de ses mans.
Jo...
I que nins de 10 anys, d'11, te manegin ser smartphone com si fossin un hacker, a mi això me fa passar una pena.
No, i no només això, sinó que tinguin accés a contingut que no és apte,
clar,
per la seva edat, que siguin consumidors de pornografia, tot això
però
fa feredat.
Pornografia, i... contingut violent, cert tipus d'imatges que en 8
exactament
anys no haurien de veure.
Clar,
veuen,
que
arriba un moment, clar, que crearem una societat insensibilitzada segons quines coses i després ja mos queixarem.
Després d'aquesta reflexió tan interessant dels meus companys sobre, en certa manera, com se presenta el món. Sí, home, és que no és una qüestió poca broma, és una qüestió molt seriosa i que pot afectar sobretot a la salut mental dels joves. Jo crec que quan el món se presenta d'aquesta manera, el millor és també fer un petit parèntesi i, per què no, anar al teatre, apostar per l'entreteniment, que és el que farem just ara. Volem anar de musical amb Daniel Dijes, protagonista del Fantasma de l'Òpera.
A finals de febrer, l'Auditorium de Palma s'omplirà de misteri, de passió i molta música amb el Fantasma de l'Òpera, un dels musicals més icònics de tots els temps. I al centre de l'escenari hi trobarem Daniel Dijes, una de les grans veus del teatre musical que Xisco es fica dins la pell del legendari Fantasma.
Així és, amb una trajectòria plena de títols de pinyol vermell, com Hoy no me puedo levantar, La bella y la bestia i Los miserables, molts també el recordareu per ser en Gato, en Ada es para siempre, per exemple, o la seva participació a programes com Tu cara me suena, una cara conegudíssima, a qui ja poden saludar. Daniel Dijes, molt bon dia, com estàs? Daniel Dijes, molt bon dia.
Ara sí.
Ara sí.
Hola.
Hola.
Quin ensurt.
Hola.
Hola, què tal? Nos quedamos que no te podíamos escuchar y dic, nos quedaremos sin entrevista. Buenos días, Daniel. Claro, nada. Decíamos, el Fantasma de la Ópera, he leído que era un papel que siempre habías querido hacer y que era un sueño que tenías por cumplir. ¿La experiencia es tan buena como te imaginabas o es mejor?
No, es mejor, es mejor, es mejor. Lo que nos está pasando con esa gira, además, es que es un sueño. Ahora mismo en Barcelona, hemos estado en el Tívoli, con un teatro lleno, 1.600 butacas todos los días, y la verdad es que a la gente le gusta muchísimo. Entradas agotadas prácticamente todos los días, y bueno, pues sí, yo la había visto en Londres, yo la había visto aquí en España, en el 2000 o así, y claro, como buen artista de musicales, pues mi sueño era estar de fantasma en algún momento de mi vida.
No, i hem de dir, Daniel, que és un personatge psicològicament molt intens i també molt fosc, no? Contamos ya los sí. días para poder venir a verte a l'Auditorium, però bueno, què és el més difícil d'aquest personatge, no? D'abordar-lo, d'interpretar-lo, sobretot comparant-ho respecte a altres papers que has tingut.
Bueno, yo siempre digo con los personajes, cuando me dan este tipo de personajes fuertes, como me pasó con Valjean de Miserables o otros personajes donde vocalmente y actoralmente estás muy arriba todo el rato y muy con una tensión increíble vocal y corporal, yo siempre digo que lo más difícil es poder aguantar todas las funciones que te tocan, ¿no? Es o sea, como dificultad los personajes, cuando ya llevas tantos años, yo llevo 20 años, ya no es que haya una dificultad, ¿no? Hay una forma de hacer el personaje que te puede cansar más o menos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo eso, que lo más difícil es poder aguantar todas las funciones. Yo, gracias a Dios, toco madera, todavía no me he puesto malo desde septiembre que llevo haciéndolo. Pero bueno, al final es un tute
interpretar al fantasma, tute, bailar, sí. Cantar, es una función además de una exigencia brutal que nos puede recordar, por ejemplo, al vínculo pues de otros monstruos o hombres desde Frankenstein, Bella y Bestia, y la relación que han tenido en el caso del fantasma, la relación con Christine. En alguna ocasión, en alguna entrevista, has dicho que hace falta más amor en la vida. ¿Y a qué te referías exactamente?
Sí. Más amor en el mundo. Bueno, pues yo, por ejemplo, me lo llevo. Yo tengo un hijo autista y yo, por ejemplo, el personaje me lo estoy llevando un poco a ese trastorno, ¿no? No autismo, pero sí a un más Asperger. Me lo estoy llevando a algo. Mi hijo no es antisocial, pero muchísimos Asperger, muchísima gente en el mundo son antisociales o pueden ser diferentes. Y yo creo que en esta sociedad parece como que no se acepta del todo a la gente diferente, ¿no? Y sobre todo a los padres de niños con autismo nos cuesta mucho explicar a los demás padres, ¿no? Este niño es autista, o a las demás personas se comporta de esta manera porque es autista, ¿no? Entonces lo mismo pasa con... A mí, yo en ese sentido con Fantasma pasa igual, ¿no? La gente... Le maltrata, le ha maltratado desde pequeño por ser diferente, ¿no? No es diferente a ser autista, pero bueno, al final se ha convertido en una persona antisocial porque lo ha pasado muy mal. Entonces yo siempre digo lo de que si hubiera un poquito más de amor en el mundo, habría menos gente con esos problemas.
Amor y empatía por Ventura, ¿no, Daniel?
Sí, no problemas de pues eso, de sociales, problemes socials, quiero decir.
Clar, ara parlaves que tens família. No sé com compagina Daniel Dijes una gira tan exigent com és el Fantasma de l'Òpera amb una vida familiar de pare amorós, que per lo que he pogut veure per xarxes és el teu cas, és a dir, és un padre muy implicado, com debe ser, però clar, esto compaginar-lo amb una carrera fent musicals i fent gira, no sé com és una setmana a sa vida de Daniel Dijes. Sí.
Bueno, a ver, yo tengo libres... Yo, por ejemplo, en Mallorca voy a hacer... Y en Sevilla hago todas menos los miércoles. Entonces yo, por ejemplo, yo de lunes, martes, miércoles, yo estoy con mi familia y yo me voy el jueves a trabajar. Entonces, al final, casi vivo más como la familia, que siempre digo que una persona que trabaja en una oficina, que trabaja de lunes a sábado o de lunes a viernes, yo, gracias a Dios, tengo lunes, martes, miércoles, incluso un trocito de jueves para poder disfrutar a mi familia. Entonces, en ese sentido... y después tengo la suerte de tener a Alejandra, mi mujer, que es una crack y a muchos sitios me acompaña con los niños. Y bueno, pues la verdad hacemos buen equipo, ¿no?
Som en conversa amb Daniel Díez, actor i actor de musicals, que a finals de febrer aterraran a l'Auditorium de Ciutat amb aquest El fantasma de l'òpera. Ara, Daniel, seguirem parlant d'aquesta obra, però te volia demanar, company, si me podeu posar el plànol d'en Daniel Díez, perquè li volia demanar per aquests rínxols, por tus rizos, si nos confieses cuál es el acondicionador. Lo digo porque se ve una esponjosidad, un pelo, que ahora mismo bueno, está siendo la envidia de mucha gente que está mirando la tele. Y a mí me gusta compartir secretos con esta audiencia.
Envidia de los cabezas rizadas.
Exactamente.
De las cabezas rizadas
pues,
de esta
pues
mesa.
Pues te puedes creer que yo, por familia, que mi padre todavía tiene pelo y tiene 80 años, yo creo que...
No, ay, eso es un seguro
no
de vida.
Mucha historia. Sí, no,
la genética. La
sí, pero me he hecho un corte de pelo muy raro. Como me ponen pelucas... con fantasma, me ponen una calva y dos pelucas, entonces me he hecho un corte un poco extraño.
De todas maneras, Daniel Atxisco le flipa analizar los looks de todos nuestros entrevistados.
No, a partir d'ara m'agrada aquesta frase que ha dit Daniel Díez, a partir d'ara quan me diguin, i què més queres? Una calva i dos pelucas. Però que serà un element a tenir en compte quan qualcú ens demani que necessitam. Per cert, Daniel, te hemos visto en muchos musicales, yo te vi en Hoy no me puedo levantar, por ejemplo, también has hecho High School Musical, lo comentabas, Los Miserables, La Bella y la Bestia. No sé si tienes cualquier asignatura pendiente, si hay cualquier musical clásico que digas, me agradaría hacer Cats, o yo qué sé, me agradaría hacer Chicago.
Mira, mi sueño era Jesucristo Superstar, pero es verdad que ahora he estado haciendo unos sinfónicos con canciones de Camilo VI y dentro del sinfónico he estado yendo por toda España con sinfónicas súper importantes. Ahora voy a ir a Sevilla con la Sinfónica de Sevilla. Canto la de Getsemaní, que era la que realmente yo quería hacer parte de por qué quería hacer Jesucristo, aparte del gran personaje que es, pero podría hacer Judas también perfectamente, es por esa canción que me parece la canción más bonita del mundo, y es de Andrew Lloyd Webber también. Entonces, bueno, la he estado cantando ya, entonces me he quitado un poco esa espina.
Espineta.
Pero sí, Jesucristo, sí. Y ya después de Jesucristo, yo creo que ya me dedico a mis conciertos.
Home, ja,
que és molt dur el món del musical.
És brutal, perquè és veritat que les cançons del fantasma de l'òpera que estàvem escoltant són unes cançons meravelloses. Jo ja fris per anar a veure en Daniel. Daniel, ha sido un auténtico gusto poder compartir este ratito contigo. Ahí estaremos. Gracias. En l'Auditorium para poder verte como fantasma de la ópera. La verdad, yo creo que un hecho que marca sin duda la carrera de un artista. Así que muchísimas gracias por atendernos.
Sí. Un besito, gracias.
És que sona... És impressionant, veritat?
Aquesta és versió anglesa.
En anglès, sí. Però ell té molt bona veu. Hem de recordar que més enllà dels musicals, que també s'ha de tenir una bona veu per musicals i poder ballar i tal.
Si no el seguiu, per xarxes comparteix molt de vídeos d'ell cantant, i sobretot fa una cosa que me fa molta de gràcies. Aquesta cançó, com sonaria si la féssim a un musical? Perquè, clar, un musical té una tessitura, i, per cert, molt company també del nostre... dels nostres companys d'aquí divendres, en David Ordines, perquè varen fer un musical plegats.
I jo anava a dir que més enllà de la seva part de musicals, també l'han pogut veure com a Gato en Adas para Siempre. L'en van veure a Eurovisión, que recordeu, va cantar aquell Algo Pequeñito, tu cara me suena, que jo també som molt seguidora d'aquest programa.
Estic fascinat. Podria repetir sa tornada.
Algo Pequeñito.
Clar.
I també tu cara me suena, que també per participar d'un programa com aquest has de tenir una bouarra, perquè has d'imitar molta de gent i ell ho va fer molt bé.
I a més de tenir uns rínxols molt fantàstics.
Jo l'edició d'en Daniel Díez la vaig veure a les publicitats d'IV3, que és quan jo aprofito per mirar altres cadenes. Sempre topava la seva actuació a la publicitat, perquè ja sabeu que és la millor programació a la IV3 Ràdio i la IV3 Televisió, per si qualcú en tenia dubte. @ Direcció General. Però a les publicitats jo vaig veure algunes actuacions d'en Díez, i és cert que va fer de Montserrat Caballé espectacular. O sigui que és un lot de reptes, i que és cert que serà una passada poder-lo veure sobre l'escenari de l'Auditorium.
Uns consells tornen tot d'una, i per cert,
mira, perdona, gràcies, Bernat. Puja-la, Maro, te la puc cantar.
Algo chiquitito.
Ai, no l'havia sentit.
Encara no me la sé més.
Jo encara estava amb el xip del fantasma.
Ara m'encantaria que entrés en Jimmy Jump aquí enmig, també, com
també,
a aperturar l'actuació. Seria meravellós.
Pues home, creia com fos amb el fantasma. Com que estava cantant de fons, no?
Un pot diferent, estimada.
I tant que sí, perdoneu el lapsus. Us consell, si continuem tot d'una, què vos deman, per cert, si roncau o no? Si teniu problemes.
Sí, jo
no confessarem
sí?
aquestes coses en directe.
No? Perdoneu, no, igual no. He estat un poc no. indiscreta. Eh?
No em porto, jo sí. I jo he dormit en Joana Maroto i si se m'autoritza també contaré si ronca o no ronca. Però, bé,
però
a mi
serà després de publicitat.
A mi m'han d'autoritzar.
Això serà després de publicitat.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam! A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. De dilluns a divendres a les 9, Marta Garau et posa al dia.
Roncar no és només un renou molest que mos pot robar temps per dormir, que pot fer que el son empitjori ni molt manco. En molts de casos pot suposar una senyal d'alarma.
Son las 3 de la mañana, las 3:26, aquí me veis, despejado, comiéndome la almohada. No es un problema de amor, ni dinero, ni de estrés, no me duele nada. Ni he tomado café, es ese amante del taladro que será hoy.
A Espanya es calcula que més del 40% dels adults ronquen de manera habitual i que entre el 6 i el 8% de la població pateix apnea del son, moltes vegades sense saber-ho. L'apnea obstructiva del son en dedica és un trastorn seriós, bastant seriós, que pot afectar la qualitat de vida, la nostra qualitat de vida, el rendiment diari i fins i tot pot augmentar el risc de patir problemes cardiovasculars o de patir un ictus.
I avui volem parlar d'aquest tema des d'un punt de vista pot ser manco conegut el paper de l'odontologia en el diagnòstic i el tractament precisament d'aquesta apnea. Per això ens acompanya el doctor Andrés Ochogavia. Andrés, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Roncar és sempre un problema de salut o només una molèstia sonora?
Bueno, pot ser les dues coses, no? Lo que està clar és que no és algo normal ni és graciós, no? Algo mos diu que no està respirant del tot bé, però no sempre va associat a una apnea ni a una patologia. El que passa és que a vegades roncant estàs fent que la teva parella pues, no dormi bé, no descansi bé i tingui ella o ell els trastorns que tu potser no tens. Però, des de luego, s'ha d'avaluar, s'ha de mirar.
Per tant, si roncam, avaluació, ja com a primer consell.
Ostres, i ara, meitat de la població que passi consulta.
Bueno,
pràcticament.
Quasi,
sí, 40%. És una xifra altíssima. Tothom podria anar i segur que podria millorar la seva qualitat de son.
Sí, no és que...
I la seva salut, clar.
És que moltes vegades no ens donem compte i el fet de dormir no és el fet de no estar despert, sinó que hi ha un munt de processos biològics, bioquímics, que s'han de fer quan dorms per poder tenir després un altre dia en qualitat, en descans, i que el teu cos i la teva ment, diguem, pues, puguin funcionar correctament.
Clar, escudem, no? És un problema no només de apagar els llums o d'apagar els ulls, sinó de poder rendir, poder descansar, i no descansar pot venir associat a problemes. Com pot un dentista detectar a un pacient que pot tenir o que pot patir, per exemple, apnea del son?
Bé, la veritat és que nosaltres estem en una posició bastant privilegiada, no? Perquè tothom que ve a la consulta, pues, obri la boca i podem mirar coses interessants com la llengua o paladar blando, si tenen signes de bruxisme, no? Els principals obstructors de la via aèria són la llengua i el paladar blando, en general.
La llengua, per exemple, perquè pot ser molt grossa? No sé, demà.
Una llengua molt grossa, poc funcional, que cau molt enrere i, per tant, obstrueix aquesta via aèria, no? Nosaltres tenim un tubo per on ha de passar l'aire, i aquestes estructures blanes, com el paladar blando o la llengua, quan dormim, sobretot cap amunt, cauen enrere i fan que el pas d'aire pues, se vegi limitat o inclús tancat del tot, no? Provocant l'apnea.
Fins i tot, no sé si també tenir les amígdales hipertròfiques, que a vegades hi ha gent que les té molt grosses, això també deu ser obstructiu, no?
Exacte, al final estem ficant coses allà de dins, no? I per tant, no deixa que passi l'aire igual de bé. També hi ha gent que té la mandíbula un poc cap enrere, no? Nosaltres podem veure molt fàcilment això, i si té la mandíbula enrere, pues, també totes aquestes estructures, com la llengua, cauen enrere. Per tant, bueno, i a part d'això de mirar, també podem fer una sèrie de preguntes, no? Vostè ronca, vostè té més de 50 anys, està prenent medicació per la hipertensió, té sobrepès, amb aquestes quatre preguntes, si un pacient ronca, ja té molt de números, potser de fer apnees.
Però també he de dir que no sé si vos passa a vosaltres, depèn molt de la postura. Perquè, per exemple, si tu estàs així de costadet, home, si ja ets roncador, roncaràs, no? Però quan te quedes dormit al sofà, un clàssic, no? Que te quedes amb el cap cap enrere, mala postura, és que així... Aquí te pots... igual és que també ronc i m'ho he de mirar, no? Però que si te quedes dormit en el sofà amb una mala postura, és molt fàcil que tinguis, no? O que respiris malament o que ronquis.
Sí, no, la postura és clau, no? Moltes vegades molta gent només ronca, com dius, quan t'estan de cubito supino cap per amunt. Però no tothom, és a dir, moltes vegades també de costat ronca. És que passa que és molt difícil que una persona dormi el 100% del vespre només de costat, on hi ha teràpies posturals i tal.
Sí, sí.
És a dir, però sí, està clar que això sí, apnea posicional, que és bastant habitual, i també s'ha de tenir en compte quan fas un estudi si estàs roncant sempre cap a una banda o l'altra o cap per amunt. Però, bueno, igualment, si ronques cap per amunt, probablement també t'has de mirar si passa alguna cosa, no? O sigui que ho sàpigues.
M'ha sorprès l'estima de la llengua. Si tens la llengua grossa i això te dificulta a l'hora de dormir poder respirar bé, què fas? Te poses un amagridor de llengua, has de dormir amb un aparell que permeti desostruir. O la campaneta llarga.
Sí, sí, operacions de llàcer que te taien la campaneta un pelineu. Crec que ara ja no se fan, però un temps sí. Tinc una persona a la família, per això coneix bé.
Sí, no, però
respectaré la seva privacitat.
La llengua grossa és el que passa, que moltes vegades la gent que té sobrepès, també la llengua s'acumula grassa. Sí, i per tant, la llengua pot créixer i, a part, és menys funcional. A veure, que hi ha gent que ho té...
Veig, doctor, que et sobrepès és un drama per tot. Ara ja, la llengua grassa, ja, que mos pot quedar en aquesta vida.
I que sàpigues que hi ha una teràpia miofuncional, és a dir, com una espècie de gimnàs per temes...
Iguals.
Musculatura, respiratori... Bueno, per fer-la... que tingui més capacitat de... que tingui més activitat, no? que funcioni millor. Però, bueno, és un coadjuvant, no és un tractament en si, sinó seria algo que has de fer a part d'altres coses. Mm-hmm. Però si t'ha tocat una llengua grossa, pot tenir que fer, no? Sí.
També després hi ha una altra cosa, perquè has dit, no?, el tema de la mandíbula, hi ha gent que la té cap enrere, i m'apareix que hi ha dispositius, no?, per fer avançar la mandíbula. Això com funciona? És com un... diré brackets, perquè si tothom m'entendrà. Són uns aparatos o uns aparells com aquests que mos posam per corregir la boca?
Bueno, és un aparato intraoral, però és més paregut a una fèrula de descàrrega, que potser ho coneixeu més, tipus protector bucal, però bueno, fets totalment a mida, són aparatos mèdics, diguem, si no és una fèrula tal qual, I, bueno, són dues fèlules, una va a dalt i una altra va al cap inferior, que van connectades amb qualsevol tipus de sistema, segons quina marca emplees, i el que això t'obliga és a dormir amb la mandíbula un pelín adelantada, uns mil·límetres. Depèn de cada pacient, t'hauran d'adelantar més o menys. I aquest adelantament mandibular el que fa és, precisament, el que xerràvem, adelantar un pelín la llengua cap endavant, ho parlar blando també el puja un poc cap a dalt. O sigui, el que fem és el volumen, ho calibre, ho tubo, però no ha de passar a l'aire, ho fem més ample perquè l'aire entra en normalitat.
El tema del bruxisme també me preocupa, perquè crec que tots, qui més qui manco, en algun moment hem arrossegat les dents, a vegades perquè estem nerviosos, a vegades no sé si perquè tenim tensió acumulada, però això també pot fer que, per exemple, tinguem apnea, o sigui, una de les causes que pugui derivar en tenir apnea o roncar també.
Bueno, és superinteressant el que dius, perquè el bruxisme no te farà tenir apnea, però sí que el bruxisme és com la febre. La febre en si no és una enfermedad, el bruxisme tampoc, però sí que és un símptoma d'algo, no? Entonces, quan qualcú bruxa, primer hem d'averiguar per què bruxa. Pot ser per estrès, pot ser perquè fa apnea, pot ser perquè té reflux. Entonces, la gent que fa apnea, una apnea és una aturada respiratòria de 10 segons o menys. Entonces, tu t'estàs ofegant i a vegades el fet de bruxar i apretar les dents, això ens ajuda a obrir la via aèria. O sigui, el bruxisme en aquest cas és bo, perquè t'està ajudant a respirar. El que és dolent perquè té conseqüències negatives per les dents, desgaste, mal de cap, mal muscular, etc. Però en aquest cas és positiu. Entonces, el bruxisme no sempre és dolent de la pel·lícula, no? Entonces, s'ha d'indagar i veure per què bruxa un pacient.
I respecte als tractaments, ara ja hem visitat el professional, ja sabem que roncam, ja sabem que tenim apnees, que podem tenir bruxisme, a diferents tractaments, depenent dels pacients, més enllà del que pots trobar a una farmàcia, de, sí. Per exemple, les típiques ferretines que te poses en el nas, que això m'imagino que ajuda, però clar, no te soluciona el problema. I respecte als tractaments.
Sí, bueno, hi ha solucions de farmàcia que, bueno...
Que t'ajuden, no?
Te poden ajudar en un moment donat, una congestió i tal, però si tu estàs diagnosticat per una apnea, evidentment has de rebre el tractament. Aquí m'agradaria deixar clar un poc que això sempre han d'anar dentistes que potser estem especialitzats en aquest tema de la mà amb metges, no? De la son,
clar.
Unitat de son, no? Entonces, tractaments, és veritat que des de fa uns anys com a primera via de tractament se dona el dispositiu d'anàlisi mandibular en casos lleus o moderats. Ja en casos greus pues ja s'ha d'emplear la màquina CEPAC, que és aquesta màquina d'aire, que molta gent que passa que amb els temps l'acaben un poc, no la toleren, no estan un poc farts, i per tant...
Home, perquè pues, fa mal dormir.
És un rotllo, no és sexy, sí. És incòmode, no. I fa renou, i...
Aquí... Sí, ara estem veient part, imatges d'alguns pacients que tenen aquesta màquina. Evidentment, sí, tu dius, no és còmode, però a vegades no hi ha més solució, i és l'única alternativa per poder mantenir-se saludable, no?
Sí, sí. El que està clar és que si tu ronques i tens, bueno, el que han dit, no? Cansanci durant el dia, i tens hipertensió, tens qualsevol problema, t'ho has de mirar, vas a una unitat del son, i ja, de manera multidisciplinària, ja te diran un poc quin tractament has de rebre, perquè l'apnea té moltes conseqüències, no?
Ho dèiem, no? Problemes cardiovasculars i fins i tot risc de patir un ictus. Són algunes de les coses, conseqüències, que mos poden venir derivades d'això, no? S'ha de fer mirar.
S'ha de fer mirar, perquè al final, si fas apnea, no t'arriba oxigen en el cos necessita oxigen per funcionar, i per tant afecta tots els sistemes del cos, cardiovascular, neurocognitivo, metabólico, endocrino, immunológico, etc.
Toca revisió, tu has confessat que sí, que ronques. No estic dient que tinguis que fer-te una revisió, sinó que és molt habitual, un 40% sí, però, significa que la meitat d'aquesta taula...
Una cosa
taula,
és roncar i s'altres fer, supos que una cosa és
apnea,
roncar,
no té
i
s'altres
fer
apnea,
no és el mateix. Una persona però, pot roncar, però si no perds
durant...
Exactament, que és aquella... Ara anava a imitar-ho, però no manec, perquè això no. Després ho produiran, però és quan té aquells segons d'aturada que, sí, no. Que no saps si la persona que tens a de vora és viva o és morta. No. Clar, això vendria a
ser... No
clar, perquè hi ha nes, que si duren 2 o 3 segons no fa res, però quan s'anés s'estira i llavors fan allò...
No, ha dit que a partir de 10 segons, no? Has dit abans?
Una nes se considera a partir de 10 segons i quan més llarga, pitjor. Però sí que hem de dir ara que deies que és que ronca avui, possiblement...
Farà
demà. Té més números de fer apnea demà.
Jo me'n volia anar tranquil d'aquesta xerrada amb el doctor Xogàvia, però no, ja vaig a demanar hora perquè, sobretot, me revisin la mida de la llengua. Jo ara visc obsessionat, amb aquest tema. Vull saber si tinc la llengua adequada... No, sí, exacte, clar. Què t'agrada regalar? Què t'agrada regalar imatges a programes de zàping? No, però m'ho vigilaré perquè ara se m'ha despertat una inquietud. Vull saber si la llengua...
Hi ha una mesura concreta?
No, bueno,
no,
segons
el
cari,
segons la boca, no? És
visual,
no,
no
m'ho va dir.
Clar, no t'has de mesurar
no. Si fins ara no ha estat un problema...
No, tranquil.
No ho serà, ok.
Andrés Ochoa-Gavia, moltíssimes gràcies per aquest consell.
Gràcies a vosaltres.
Un altre tipus de consells, i tot una, ja que és dijous, toca parlar de sèries. Les recomanacions de Joan Amoroso ja són aquí, així que quedeu amb nosaltres.
Ese heavy que grita éxitos de ayer y antes de ayer. Esa nevera que llora, ese microondas que no para de toser. El despertador que grita en el momento equivocado. Ese bate que parece tener un gato atascado. Yeah. La batidora, el loro, el claxon, la alarma, la radio, el portazo, los que gritan, el teléfono, la de los tacones.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és patrimoni. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasuper8.com.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també el canal de YouTube.
Mirata.
Carro Piquín.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Com a preludi del cap de setmana, un cap de setmana que potser torni a ser meteorològicament parlant un desastre, perquè s'esperen algunes pluges, s'espera mal temps, així que què millor que parlar d'escenes, de sèries per fer... Us promet que pensava que deia un maroto. Una marató.
No, un maroto no. Un marató.
O un marató.
Una marató.
Una marató, però les recomanacions són de Joan Amaroto. Toca mantetes, sofà i crispetes.
Crispetes i sofà.
I, com sempre, tres recomanacions sobre la taula, Joana, tres propostes.
I doncs sí, tres estrenes que no vos podeu perdre, així canyeres com aquesta música de fons que molt sona, i per motius molt diferents, a més. Avui vos duc, atenció, Masque Rivales, a Movistar Plus, s'estrena avui dia 5 de febrer, parla d'esport, de hockey i de molta tensió sexual. També vos duc Salvador, a Netflix, s'estrena demà dia 6 de febrer, i mos planteja una pregunta molt interessant, fins a on estaríeu disposats a arribar per salvar la vida de la vostra filla. I la tercera proposta és The Gold. Segona temporada a Filmin, se va estrenar dimarts dia 3 de febrer. Més o més traïcions, més encara ambició per descobrir en el final d'aquesta sèrie britànica, que és un luxe. Així que anem per feines i anem amb la primera. Masque Rivales.
Talked about prospects in the world. Canada, Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
Okay. And Russia's Ilya Rozanov.
Vinga, vos explico. D'entrada vos diré que si penseu que l'esport televisiu era només suor i testosterona, anàveu molt equivocats. Masque Rivales ve a demostrar que també pot ser extraordinàriament sexy, molt sexy. Val? Està basada en la novel·la de Rachel Reid i la sèrie ens presenta dos jugadors, dos crats del hockey sobre gel que s'abaren a la pista, però, atenció, es desitgen fora d'ella. El que comença com una relació secreta i molt hot evoluciona cap a una història d'amor intensa, plena de negociacions, de negacions, volia dir, de pors i de descobriments personals. Tot això en un entorn ultracompetitiu on mostrar-se tal com ets pot tenir conseqüències. Una sèrie que combina esport, erotisme, identitat i ho fa amb molta de química i zero vergonya, també hem de dir. És ideal si cercam emoció, passió i mirades que cremen a les totes, perquè la veritat és que hi ha molta química entre els dos protagonistes. Vos he de dir que a xarxes, això ho he parlat abans amb en Xisco, fa dies que se mostren reaccions de moments d'aquesta sèrie a altres països on ja s'ha estrenat, i la veritat és que només per això ja dius, paga la pena veure aquesta sèrie, perquè si tothom queda tan flipat, bocabadat, gent que plora, gent que pega bels, vull dir que crec que serà bastant aferradissa. Sèrie que, per cert, és molt necessària, dins l'esport també hi ha homosexualitat, i tot i que costi sortir de l'armari, pot ajudar a molt de joves, no sé si en Xisco està d'acord, i tu, Marta, que vegin, no, referents en històries com aquesta.
No, que sobretot esports tan hipermasculinitzats com és el cas del hockey, que està molt bé, que se pugui entendre que pots viure una història d'amor homosexual sense aquest tipus de problema. Aquesta sèrie ha aconseguit que una sèrie de jugadors de hockey canadencs comencin a sortir de l'armari, que moltes dones s'hagin interessat pel hockey perquè hi ha un fenomen sociològic molt curiós, que és que gràcies a aquesta sèrie s'ha descobert que la dona heterosexual li interessen molt les històries d'amor d'homos gais. I, evidentment, quan veiem un nínxol de mercat, i començarà a sèries d'aquest tipus també, perquè han de dir que el voltatge sexual que han donat a les escenes d'aquesta sèrie, això ja, a la meva època, mos quedarien fora rombos.
Dos rombos.
No, és que dos rombos ja
mos
quedarien fora rombos per poder qualificar-la.
De totes maneres.
Jo no l'he vista, però he de dir que per internet i sobretot per xarxes...
Sí, circulen moltes escenes, molt de vídeos...
Quan se va estrenar a Canadà, cada setmana te feien un recap de lo que havia passat aquella setmana i jo ja frissava perquè em manegava, com quan era jove, a tornar a emprar descarregadores pirates, ja que ja són grans i podem pagar plataformes, anem a contribuir a la cultura, que és allò que hem de fer. M'he negat a veure-la en pirata, però també dic una cosa, Movistar s'hagués pogut posar les piles i estrenar-la moltíssim abans, perquè que una sèrie, que és un fenomen global, arribi dos mesos més tard a l'estat espanyol, perquè HBO ha decidit que l'estrena Movistar Plus, perdona, per aquí no, molt
per
malament.
Per aquí no, però tu tens Movistar i te demanaré una cosa, que t'agravis quan t'arribis en el capítol 3 i veurem la reacció d'aquesta escena.
Perquè jo només miro altres coses a les públics d'Ivetres. I si he d'esperar que sigui la públic gravar-me i tal, jo no puc fer tantes coses.
Bé, sigui com sigui...
Però si vols ho comentar, jo per tu faria monada falsa.
Sigui com sigui, aquesta és la primera recomanació, molt recomanable, Más que rivales. I ara anem a passar la segona recomanació d'avui.
Mi hija Milena, cuando era pequeña, decía... Mi padre se llama Salva. Y salva vidas.
Mi padre se llama Salva y salva vidas.
M'he dit el micro, m'ha pensat que estava el micro tancat. Aquesta me fa moltes ganes.
Idò, mira,
ha quedat clar, jo
crec. És Salvador, la tens des de demà a Netflix i amb aquesta sèrie fèiem, hem de dir, un canvi radical de registre amb en Luis Tosar, un drama tens i contundent que no dona treva. Vos deia que em plantejava aquesta pregunta tan complicada, fins a on arribaries per salvar la teva filla. Idò, conta la història d'en Salvador Aguirre, que és un tècnic d'emergències que intenta reconstruir la seva vida quan descobreix que la seva filla forma part d'un grup neonazi. A partir d'aquí, res torna a ser senzill per en Salva. Està creada per Aitor Gabilondo i dirigida per Daniel Calparoso. La sèrie s'endinsa en aquest descens a l'infern, on els inferns, on se barreja la violència, dilemes morals, molt de dilemes morals, i amor patern en estat pur. És una història dura, incòmoda i molt necessària també, perquè no dir-ho, que posa sobre la taula temes com la radicalització juvenil i els límits de la protecció familiar. És ideal si t'agraden les sèries que te deixen clavat en el sofà i amb un nus a l'estómac. Són 8 capítols, vull dir que de moment només tenim assegurada aquesta primera temporada, i els protagonistes, ja ho heu vist en pantalla, són Luis Tosar i Claudia Salas, però també en el repartiment hi ha bastanta de gent potent. Per exemple, Leonor Waldick, Nafariba Sheikrang, Patricia Vico, César Mateo, Alejandro Casaseca, Marco Marini i Lucas Ares, entre d'altres. En Xisco té ganes de veure-la. I la veritat és que només pel tràiler ja sabeu que serà potent, no? És una sèrie potent.
És que tot allò que faci Luis Tosar sempre és un sí.
Sempre és un sí, no?
Sempre.
I de segona recomanació d'avui, i com que tenim poc temps, anem a la tercera, que també no me la poden perdre.
Wherever it is, half the Brinksmack gold is about to resurface.
This time is only about the money.
And about us taking it from them.
This is $10 million from Russia with love.
What's going on, John? People don't know how dangerous he is.
Vinga, tercera proposta d'avui. És una segona temporada que trobam a Filmim, és The Gold, i si te fan ganes els thrillers basats en fets reals, aquesta és la vostra. És una sèrie de les més vistes de Filmim l'any passat, de fet crec que és la més vista de l'any passat, del 2025. És el relat definitiu del famós atracament de 1983 al Regne Unit, quan 6 homes varen robar lingots d'or per valor de 26 milions de lliures, que no és poca cosa. Amb un repartiment de luxe encapçalat per Hugh Bonneville, la sèrie explora què passa després d'aquest cop, d'aquest robatori, el blanqueig de dobbers, les tradicions internes i també la persecució obsessiva d'uns detectius disposats a tot per recuperar aquest botí. És elegant, és fosca, és addictiva, basta saber que se marca BBC i ja saps que serà bona, i és el tancament perfecte per una història de cobdícia que ho contamina tot. És ideal per maratons de sofà, manta i un capítol més que ja me'n vaig a dormir. Saps allò que dius, venga, un i me'n vaig a dormir.
Sí, perquè no són molt llargs.
Bé, són 45, una hora.
Exacte.
Allò que és ideal són 20 minuts, però n'hi ha poques de 20 minuts, no? O sigui que... Però bé, són les tres recomanacions d'avui. Una molt sexy, molt hot, una... Sí, más que rivales. Una sobre aquesta...
Una per patir, exactament.
I aquesta altra, un thriller
superentretinguda.
Superentretinguda. Són les recomanacions d'avui.
Quina és la teva aposta, Xisco Nadal?
Home, jo per al·lusions...
La hot.
Rivalry. No, home, no per hot, sinó per LGTB, per donar suport.
I per hot, per què no?
Más que rivales, també.
S'ha de dir d'un mateix.
Evidentment. En aquesta vida, tot necessitem una mica de hoti per arribar tranquils en el cap de setmana.
I jo, per allò que deia en Xisco, que de cada vegada hi ha més dones interessades en històries d'aquestes, jo també amb Más que rivales. O sigui, que crec que serà la que... Lo que no té Movistar, vendré a veure la que teva. I així te podré gravar en el tercer capítol,
exacte,
a veure ben com reacciona l'escena en qüestió.
I ho compartirem aquí.
En Balears.
Com tot.
Sempre.
Idò, bones recomanacions. Tinc la sensació que se posen les piles, les sèries, perquè varen viure algunes setmanes que... És veritat que les propostes...
A final d'any
més...
va ser com una mica més light.
Però jo crec que
no
ara torna...
Que jo l'altre dia vaig estar repassant la llista que te pots fer segons quines plataformes de streaming. Vaig repassar la llista de coses pendents i no tinc temps material d'anar vegent allò que estrenen.
Has de prioritzar. En el final,
ja, però...
ara, per
sí,
exemple...
Però t'he dit una cosa, Joana. Prioritzar i, sobretot, no perdre molt de temps triant. Perquè, clar, com comencis...
Però per això tenim aquesta secció en aquest programa.
Exacte, perquè tu fas el filtre, tu ja fas el filtre i després podem triar.
A menys que et diré xerres d'Anna Fletcher, que és el que estic mirant jo ara, que l'estic recuperant.
Cadascú amb les seves corolles. La setmana passada érem Bridgerton i ara toca Más que rivales. Ja arribarem a Anna Fletcher.
Ella sempre dona de corolles. No sé si el paper convidat és una de les teves corolles o
no.
No, i m'agradaria...
Joana Maria Maroto.
És molt dolenta.
No són dolents.
Per ventura li hauríem de demanar a veure si se decanta més per Bridgerton.
O quina sèrie veu en aquest moment?
Exacte,
si m'ho va abans de l'actualitat esportiva. La cosa va de sèries, te toca. Ara mateix tens en ment o estàs veient?
De moment no. De moment avui, en aquest moment, en aquesta hora, no em veig cap encara.
Només els esports?
Esports, no, m'agraden molt els documentals, això sí.
Escolta, Más que rivales és de hockey, t'agradarà.
De hockey?
Sí.
Ah, sí, doncs mira, me la posaré avui vespre, sí, sí.
De tota manera, mai m'hagués imaginat Mickey Tous com un home de documentals. És que ets una sorpresa.
Una caixa de sorpresa.
I sobreviure sense veure sèries, no?
No, em veig, però actualment no em veig.
Aquí en Jove ho està passant malament, no li agrada que li facin preguntes personals.
Actualitat esportiva, que soni la seva sintonia, idò. Por el... on passa el repàs a l'actualitat dels esports.
I de passa pel Mallorca, que prepara un dels partits més importants de la temporada, que és el camp del Barça, el camp del líder. Serà dissabte a les 4 i quart. L'equip ja prepara aquest partit. Ho fa, ho dèiem ahir, amb el nou fitxatge, amb el Luombo, ja a Son Bibiloni, i també amb en Jan Sales, que ha tornat de la seva sessió en el Còrdoba. Pel que fa a la infermeria, han de dir que en Cumbula el central està lesionat, no podrà jugar, i també Nassano, que va acabar el partit del Sevilla tocat i estarà un mes de baixa, tampoc podrà entrar al plans de Rasate. I Raillo, el capità, es dubta perquè continua tenint molèsties a la clavícula i, per tant, està entre cotons i no sabem si podrà entrar a la convocatòria. Això pel que fa a la part esportiva, i pel que fa a la part de despatxos, ahir Pablo Ortells va valorar el mercat de fitxatges. Han de dir que està content, diu que l'objectiu del club era que els jugadors importants no sortissin, se va aconseguir, per tant està contenta per això, però també reconeix que els jugadors que estan ara mateix a la plantilla rendeixen un nivell més baix del que tocaria, i espera que això canviï en aquesta segona volta per poder sortir d'aquesta situació complicada. A veure si en surt en el camp nou i per sumar qualque punta que li vendria molt bé.
Ampliem informació tot d'una.
Molt bé, a partir d'un i cinc.
Que tinguis bon dijous, Miquito. Repassa l'actualitat del programa El Dia. A Menorca ja veiem Clara Aymamí preparada per començar. Amb quins continguts?
I d'avui parlarem d'humitats, vos he de dir, perquè tanta pluja aquest hivern està afectant a moltes llars menorquines i de ben segur a totes les Illes Balears. Intentarem respondre dubtes, els dubtes més freqüents per com hem d'actuar davant de filtracions, perquè això m'ha passat, taques d'humitat en llocs on no n'hi havia mai i coses preocupants. En parlarem amb el CEO de l'empresa Humix, n'Enrique Gascó. Després ens visitaran a Susana Parro, coordinadora del programa Vacances en Pau a Menorca, delegada de l'Associació Amics dels Pobles Saharauí. Es troben en plena campanya per atraure famílies que vulguin acollir infants durant l'estiu. Avui és primer dijous de mes, tenim secció dedicada al vi amb el sommelier Marcel Roland i la salutació musical a càrrec dels músics ciutadallenc Rudimentari.
I El Dia a Mallorca, Jaume Noguera, per on passa l'actualitat? Quins són els continguts?
Mira, dilluns serà aquí en el nostre estudi en Joan Amengual. Tu i el coneixem, el vàrem entrevistar a IB3 Televisió, va ser dels primers que ens va xerrar d'intel·ligència artificial, però és que més, en Joan ara fa feina en cloud computing. Què vol dir això? I intel·ligència artificial, però aplicada a dades que estan en el nígul. Doncs posarem un exemple. Quan veus una pel·lícula o una plataforma d'aquesta de pagament, no està en lloc físicament aquesta pel·lícula. Està en el nígul. I el futur passa per tenir tota la informació en el nígul.
Sempre que no caigui el nígul.
Pot tenir dos. En lloc de tenir un dels dos. Bé, després parlarem de turisme nord-americà, però en aquest cas Canadà, que Canadà posa una línia 3 pit per setmana aquest estiu. També parlarem dels darrers dies i s'acorda amb la Fundació Mallorca Literària i dels quasi 40 anys de Titoeta Ràdio, la ràdio municipal del Gai, una ràdio que estimam molt.
I de nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9 en una nova edició del Dia. Que acabeu de passar un bon dijous. Fins demà.